Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
8 minuts gairebé per situar-nos al punt de 12:15. Avui, un altre punt de vista, volem dedicar doncs, una estona a parlar d'hotels. Més concretament, parlarem tot seguit d'hotels de tota la vida. Sabeu aquells allotjaments al mar on de petit doncs, hi passàvem les vacances d'estiu amb la família o a l'hivern? Ens hi refugiàvem de la neu i les baixes temperatures. Aquells negocis que en moltes ocasions, familiars que amb el pas del temps doncs, han anat perdent efervescència per motius molt diferents, han acabat baixant la persiana. Setmanes doncs, coneixíem l'anunci de l'hotel Llevant de Llafranc, que després de 4 generacions havien de baixar la persiana. I aquest no és un fet aïllat, sinó que és, no m'atreviria a dir, una tendència. Ara li preguntarem al nostre convidat si és així o no. Però per entendre per què aquests negocis històrics de tota la vida s'acaben traspassant o fins i tot tanquen, avui hem volgut convidar a l'Álvaro Arrieta, que és professor i director del màster oficial de direcció hotelera i restauració del CET UB. Què tal, Álvaro, com estàs?
Hola, muy buenos días.
Benvingut, moltíssimes gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies.
Clara, dèiem que han hagut de baixar la persiana, moltes vegades es transformen, no? I més que baixar la persiana, es traspassen, com és el cas, per exemple, de l'Hotel Llevant.
Efectivamente, sí. Hay un relevo generacional que primero se da y luego, por varias situaciones, elementos y coyuntura actual, sobre todo, terminamos en estos, no diría traspasos, sino cambio directamente de modelo de gestión.
Mira, fem una cosa, Álvaro. Estem parlant de l'Hotel Llevant, de Llafranc, que va ser un refugi, perquè tingueu una idea del que estem parlant, de l'escriptor britànic Tom Sharp, que ha estat un dels últims allotjaments en tancar aquest Hotel Llevant. I és per això que aquesta hora parlem amb la Carme Ferrarons, que ja ens està escoltant, qui ha estat fins fa molt, molt poc la gerent de l'Hotel Llevant, com deien, de Llafranc. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Carme, escolta, moltes gràcies per atendre de primer de tot la nostra trucada. L'Hotel Llafranc, clar, fem una mica d'història. El va fundar la Maria Gratacós l'any 1935.
Sí.
Carme, com ha canviat Llafranc des d'aleshores?
Bueno, no, Llafranc no té absolutament res a veure. Clar, estem parlant d'abans de la guerra, literalment.
Clar.
I Llafranc ha viscut tota l'evolució turística, la història de l'evolució turística. En aquell moment sí que ja hi havia turistes estrangers, però bàsicament gent de Barcelona que tenia, o de la Bisbal d'en Punt de l'Interior, que tenien casa a Llafranc i que eren estiuejants. La gent venia per 15 dies com a mínim. I llavors, als anys 70, hi va haver-hi el boom del turisme, es van desenvolupar molt més hotels, i llavors tot això ha anat fins als nostres dies canviant i evolucionant constantment.
Carme, des de, ara ho parlàvem, 1935, fins a 4 generacions que s'han fet càrrec de l'hotel. Per què es decideix finalment vendre'l a un grup d'inversor? És així, oi, Carme?
Sí.
Perquè no deuria ser una decisió fàcil i m'estic posant molt, molt a la teva pell.
No, mira, fa 5 anys es va produir el relleu de la quarta generació, van fer una aposta per una renovació total que ha funcionat molt bé. Unes habitacions amb piscina privada, unes estances, una aposta gastronòmica de qualitat. Bueno, sempre el Llevant havia tingut una aposta de qualitat, però l'havíem posat al dia amb la incorporació de l'Eneco Agote, que és membre de la família, també. Però arriba un punt que, sobretot, el que ens va fer canviar o que ens va fer fer el pas, no de vendre un grup inversor, el que volíem nosaltres era vendre, ens hauríem estimat més traspassat en un altre tipus d'empresa. Però entenem, però estem molt contents i realment ha sigut un tracte molt afable i molt, molt normal i cosa que s'ha d'agrair en situacions així, però el que ens va fer canviar, o sigui, amb els meus germans i a mi, que som a cap de fi els que vam prendre la decisió, és que ja no estàvem en el lloc que ens agradaria estar. Llafranc ha canviat, s'ha massificat, els clients que venen molt venen d'abans, però les expectatives de l'hostaleria de peu de platja són d'un altre tipus de nivell, amb un altre tipus, i d'oferta i trobàvem que nosaltres no estàvem ben emplaçats per el tipus de servei que nosaltres volíem oferir, o que nosaltres estàvem acostumats a oferir, que és un servei artesanal, no? És una empresa familiar que té 30 treballadors, però que hi ha gent que fa 30 anys que està amb nosaltres, com aquell tio que van començar i que estan a punt de jubilar. I ens ho vam plantejar des del primer moment amb un trasllat, amb un lloc que fos més adequat a les nostres aspiracions, a les nostres, no les aspiracions, a la nostra manera d'entendre el nostre ofici.
Ja, la vostra feina, d'alguna manera, perquè vosaltres us traslladeu i ara munteu un restaurant, Carme?
No, ara estem treballant en tres projectes, que encara no es poden dir.
No ens podeu avançar res, no. Carme?
Oi. El lema ha sigut ens bon veni casa nova.
Bon veni casa nova, sí.
Seran cases noves. Un segurament d'aquí res es podrà dir, que serà un petit, no cafè, però un petit lloc que no arribarà ni a ser restaurant, i llavors tenim dos projectes d'allotjament diferenciat en altres llocs, però que encara no podem dir.
Però escolta, digue'm, canvieu la platja per la muntanya?
Canviem la platja per l'interior.
Va, a l'interior.
Si l'altre era, ens anem terra endins.
Ens esteu deixant aquí pistes, eh? Terra endins.
Sí, terra endins, sí. I això en els propers mesos ho desenvoluparem i es podrà explicar, però en primer moment sempre ens ho hem plantejat com un trasllat. O sigui, el que s'ha venut és la casa de Llevant, no s'ha venut a Llevant i ni l'empresa ni els nostres treballadors. Nosaltres ens traslladarem amb tot l'equip que ens vulgui acompanyar.
Val, entenc, doncs, que l'equip que es vulgui quedar al Llevant s'hi quedarà amb aquest nou projecte, no?
Sí, canviaran de casa.
Val. Clar, Álvaro, el que està comentant la Carme, bé, té sentit, no?, de dir, nosaltres portem des de l'any 35 aquí, Llafranc ha canviat, no?, diguéssim.
Absolutamente. Es una tendencia que no solamente se da en los hoteles, también en los restaurantes y sobre todo todos estos modelos de negocios que se dieron a pie de playa. ¿Quién está yendo ahora? ¿Cuál es la tendencia ahora de mercado, de segmento, de cliente que está yendo a las playas y cuál es el tipo de servicio que ellos están esperando? Ahora, un servicio artesanal, como lo comenta Karma, tiene un valor añadido, evidentemente, pero tiene un coste mucho más alto. Entonces, ¿están dispuestos a pagarlo? No necesariamente. Yo creo que ahí es donde está, hay una gran inconsistencia en todo esto. Y por eso, en parte, es que los modelos de negocios artesanales, los modelos de negocio con mucha identidad emblemáticos, están teniendo tantos problemas. No es por el saber hacer, que tienen mucho, de muchas décadas. El problema es, hay un cambio de segmento de mercado, cómo estamos entendiendo estos nuevos clientes y, sobre todo, qué es lo que viene más adelante.
Jo estic completament, d'acord amb l'Alvador. Aquesta és la qüestió. El que nosaltres volem fer no ho podem fer allà on estem. Yeah. Potser en un altre lloc tampoc trobarem el client, però com a mínim no estarem en un ambient tan hostil a la nostra manera d'entendre les coses.
Clar, Carme, perquè dius aquest ambient hostil pel tipus de públic, no? Entenc que ara arribava, no?, a l'Hotel Llevant.
Arribava a Llafranc, no a l'Hotel Llevant, nosaltres... Sí,
bueno, a Llafranc, sí,
no?
Sí,
però,
sí. El tipus de públic que triava Llafranc, no?
Això, val. Sí.
Quin era? Com ho notes, bueno, això? Com ho vau notar? En què ho vau notar?
Molta gent, a partir... Ja va començar abans de la pandèmia, però després de la pandèmia, molta gent d'ús de dia... que venen a usar la platja i que venen i que no entenen la diferència entre una terrassa d'una manera, no tot, estàs arran de mar però no ets un xiringuito, ja. És com, saps?
Sí.
Bueno, és això, vam arribar a un punt que i llavors l'altra cosa és que aquestes coses de dedicació artesanal o de manufactura artesanal volen una dedicació 24 hores al dia
o més.
O sigui, no baixem mai la persiana mental. Te'n vas de l'hotel, però a casa continues pensant i continues treballant en coses. I això és un cost que si, personal, que si tu no ho veus recompensat amb una acceptació per part del públic que ve, o un enteniment, arriba un punt que també va ser un dels factors que ens va fer decidir traslladar-nos de lloc.
Ja. Carme, escolta, durant tots aquests anys... amb la vostra família al capdavant de l'Hotel Llevant de Llafranc, quines han estat les principals traves que us heu trobat en aquest camí per tirar endavant aquest negoci familiar? no sé, ara em ve al cap, si us costava trobar doncs, personal durant aquests darrers anys. Ara mateix també tu exposaves, no?, amb el tema de la pandèmia. Molts d'aquests treballadors, al no tenir feina, van haver d'anar a uns altres sectors. No sé, o quines són els requisits que també us demana el personal, perquè és un personal també de temporada, no, Carme? Heu trobat, quin tipus de, quines són les principals dificultats que heu trobat vosaltres?
Nosaltres, mira, el que puc dir és que l'hotel va anar evolucionant i que el punt d'inflexió gran va ser la crisi del 2008, que sembla que estem parlant de la prehistòria, però allà sí que va haver-hi un punt de canvi de concepció. La majoria dels nostres clients o es havien jubilat o es van arruïnar perquè tenien petits empresaris del voltant de Barcelona. Altra banda, nosaltres vam arribar a tenir una ocupació anual d'un 75%, el que vol dir que teníem com a mínim el mes de gener, febrer, març, teníem 40% d'ocupació durant tota la setmana. Com a destí, la Costa Brava ha perdut internacionalitat fora de temporada, cada vegada es concentra més en sol i platja. Havíem sigut destí emergent de golf i això ja no s'ha materialitzat, o s'ha materialitzat només amb els camps de golf ja tenen els hotels. S'ha anat perdent com teixits, no? I això va ser un problema. I després, el que aquest any s'ha parlat tant de la manca de personal, a nosaltres realment no ens ha afectat massa perquè tenim l'equip de sempre. Val. Que ha treballat durant tot l'any, que durant la pandèmia els vam poder ajudar i ningú va perdre la feina i ningú ha marxat de l'empresa, i ho suplim amb estudiants que tenim com a l'estiu de reforç. Sí. Que comencen amb nosaltres el 16 i se'n van, deixen l'hotel quan acaben la carrera. Vull dir que tenim una tradició de famílies que han passat tots els germans, no? I en aquest cas sí que...
Heu tingut us ha anat bé, eh?
Ens ha anat bé. Hem tingut, lògicament, hem tingut problemes, però no hem patit el que tant com altres, com s'ha dit, bueno, com la mitjana, crec, perquè tothom aquest estiu ha sigut molt complicat.
Clar. Álvaro, han tingut sort, com deia la Carme, o sigui, és un mèrit també afegit, per la família que porta, sí, aquest hotel, que hagi pogut cuidar, no?, i que hagi continuat amb el personal de sempre.
Absolutament. Sí.
És una excepció. Absoluta. O no?
Totalmente, es una excepción. De hecho, tienen mucha suerte y felicidades por eso, pero es este concepto del personal de toda la vida, que tienen una real vocación sobre lo que representa la hostelería y lo que representó históricamente para todo este segmento de clientes que ahora dice Karma, que o se han arruinado, que ya no vienen tanto, ya no estamos viéndolo. De hecho, nos cuesta mucho pensar que podamos tener una plantilla que quiera hacer carrera durante toda su vida en el mismo lugar. Es decir, queremos hacer carrera dentro de la hostelería, hay mucho futuro de por medio, pero no queremos quedarnos en el mismo lugar. Y por tanto, hay un reto muy grande que tenemos que tenemos como sector, como tejido, y es cómo hacemos para apasionar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, que se quieran quedar con nosotros, de una temporada a otra.
Carme, ¿cómo heu fet?
Bueno, yo creo que... ser una família davant d'una empresa fa que tu vegis a la gent que està amb tu com el teu equip, i la gent s'ha... Hem fet una forta inversió en formació, en cursos de motivació, en sessions de treball, d'analitzar abans de temporada què no anava bé i després de temporada què havíem millorat i què no havíem millorat. Vull dir que sí que implica una tassa. Per això dic que són... No només és un negoci de llogar habitacions o de servir plats, sinó que una empresa de la nostra manera i com l'entenem és cuidem dels de dintre i dels de fora. I per això el cost personal i de dedicació és tan alt, perquè tampoc tenim els recursos. Som una empresa familiar, que sí que, bueno, que el negoci funciona bé, però que no tenim les possibilitats d'una gran cadena hotelera, que hi ha un cap de recursos humans i un departament de màrqueting. Tots més o menys ens ho fem nosaltres, encara que tenim col·laboradors molt bons, però...
Carme, tu tu ets una de les responsables de que el Llevant sigui també, doncs, hagi estat durant tots aquests anys un refugi pels lletraferits i també pels amants de l'art. Clar, l'any passat l'hotel inaugurava, si no ens equivoquem, la sala de lectura dedicada a Tom Sharp, sí, que acompanyava la sala d'exposició justament del plafó de la Blanca. Clar, amb els nous propietaris, aquestes dues sales es mantindran, Carme?
No, crec que no, no. Bueno, això és una cosa molt nostra, perquè la meva mare ja va tenir una sala d'exposicions durant 25 anys a l'hotel, als anys 80, finals dels 80 fins al 2000. I és una tradició familiar, que això va sortir durant el confinament. Nosaltres vam treballar molt, vam pensar molt, ens vam repensar, vam pensar què podem fer, això de què serveix, doncs, per retrobar els orígens, i com podem traslladar el que havíem fet o el que havíem tingut, com ho podem implementar de nou, no? I ens van sortir aquestes dues idees. I bueno, és això, nosaltres no parem mai de pensar ni de reinventar-nos.
Álvaro, és que ha de ser així.
I tinc la sort de que els meus nebots estan molt més preparats que jo, per tant són l'equip perfecte per anar evolucionant.
Carme Ferrarons, gerent fins ara de l'hotel Llevant de Llafranc, quan marxareu? Ja està?
Ja està, vam fer una festa de clausura el 15 d'octubre.
És veritat.
Oberta a tothom, que va ser un dia ple d'emocions i va ser molt bonic, i ja està, i vam tancar les portes.
Clar, per tant, aquest telèfon que sonava, que jo pensava, mira, ja és un nou client, és del nou projecte, ja?
No, encara
Val.
No. Encara no.
Va, deixem-ho aquí, si vols.
Però, bueno, i serà aviat, i us ho farem saber.
Vinga, doncs, Carme, moltíssimes gràcies. I
gràcies,
molta sort en els propers projectes.
Moltes gràcies.
Seguim aquí avançant avui a un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel. Hem fixat la mirada justament, doncs, en aquells hotels de tota la vida, aquells negocis històrics que alguns acaben traspassant, altres no han baixat la persiana, i ho volem analitzar, no, aquest fenomen, amb l'Álvaro Arrieta, que és professor director del màster oficial de direcció hotelera i restauració del CET Universitat de Barcelona. Clar, Álvaro, què ha de tenir, com ho veus tu, què ha de tenir un bon hotel, doncs, per assegurar-se una llarga vida? Ara amb la Carme, clar, és que clar, hi ha una història, no, al darrere de cada hotel, i no són tots, clar, no és la mateixa situació per tots els hostals o hotels, no, centenaris.
Sí, jo crec que en este tipo de situaciones, creo que este negocio de Carme ha tenido mucha suerte. Mucha suerte en salir, por un lado, bien parados.
Sí.
Por otro lado, hacer un relevo generacional de, me parece, 4 generaciones, donde pudieron mantenerse y pudieron tener un músculo financiero suficiente para paliar la crisis de 2008, la pandemia, y ya efectivamente, ya después de todo esto, tuvo que haber un cambio. Y yo, por lo que siento, no solamente el cambio es por una perspectiva económica, sino por una perspectiva ya de lo que estamos, el valor que estamos añadiendo, no lo están apreciando en este lugar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora, la lectura que yo hago de eso es, nosotros queremos seguir en el mundo de la hotelería, queremos seguir con otros proyectos, pero ¿dónde se pueden identificar con todo esto? Esto es un fenómeno, en este tipo de negocios emblemáticos tuvieron mucha suerte, porque si tú ves aquí en Barcelona y a los alrededores, entre créditos hipotecarios, entre créditos personales, malas gestiones que se venían arrastrando desde la época del 2008, que luego pensamos que no sabíamos que había habido una evolución en ticket medio, ocupaciones, etcétera, pero realmente no tuvimos una gestión integral del modelo de negocio, terminaron fallando. Eso es, yo creo que hay efectivamente un mérito, no solamente por ser un negocio emblemático, sino también por ser un buen modelo de gestión. Y eso creo que es uno de los elementos muy, muy importantes que a día de hoy tenemos que entender como sector. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vienen grupos inversores, buenos músculos financieros.
Claro.
¿Y qué tienen ellos que no tienen los... bueno, aparte de mucho, mucho dinero, tienen un saber hacer Y un formato estandarizado sí. que ya han probado, ya han testeado y ya saben cómo rentabilizar.
Y ya saben que funcionará.
Totalmente, totalmente. Digamos que Karma con toda su familia han tenido que aprender a adaptarse a esa evolución.
Claro.
Estos negocios, estos grupos no. Estos grupos vienen y lo entienden ya. Entienden los nuevos segmentos. Y ellos van directamente, ellos no van a identificar un valor añadido en un segmento muy en un modelo muy específico, sino que van directamente a darle lo que estos nuevos segmentos quieren. Por tanto, evidentemente va a ser mucho más rentable, pero creo que si quieres abrir un poco esa pregunta de estos modelos emblemáticos que históricamente aquí en Cataluña y en muchas otras regiones del mundo aportan tanto valor, tantos intangibles culturales, ¿qué pasa con esto? Sí, és una gran, gran pregunta.
Clar, i aquí les administracions, no? Quin hauria de ser el paper de justament donar aquest valor, no?
Jo crec que les administracions...
Álvaro, clar.
Sí, efectivament, les administracions aquí tenen un paper important. Creo que lo han tenido, creo que lo han venido haciendo. Han venido haciendo unos elementos de acompañamiento interesantes, desde pequeñas políticas públicas. Ahora, querer entrar a decidir si se queda, si no se queda, si podemos vender o no vender, ja ahí eso es un elemento mucho más difícil.
Clar, és que és molt complicat. Jo m'intento posar amb el cap d'una persona, d'una quarta generació, que tingui un espai, un negoci familiar i aquesta decisió... Ostres,
és molt, molt
et recau una culpabilitat de dir fins aquí que no ha de ser gens fàcil.
Bueno, yo creo que también depende de cómo se sale del negocio. Creo que aquí, en Vale. Este caso, tenemos un caso de éxito de salida. Vale. Eso es un caso de éxito de salida.
Sí.
Si hablamos con otros negocios emblemáticos, no creo que tengamos lo mismo.
No, ¿eh?
No. Ahí, solamente aquí en Barcelona, estamos viendo... muchos negocios que sobre todo restaurantes,
sí.
tradicionalmente se han visto bien posicionados durante décadas y justo después de la pandemia y ahora con lo que nos viene del año que viene con el alza de precios, la inflación, la crisis energética, vamos a tener muchos problemas para mantener márgenes de rentabilidad.
Fixa't que ara estàvem parlant de negocis d'èxit també, que existeixen algun, i mira, Álvaro, volíem acabar, diguéssim, aquest altre punt de vista avui, amb un hotel de tota la vida també, en aquest cas està a Segaró, que segueix sent doncs, una referència a la Costa Brava, és l'hostal de la Gavina, i l'Alberto de Pau, ja ens escoltes, el seu director general. Què tal, Alberto, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Molt bon dia, eh? L'hostal de la Gavina, hotel de luxe, que va començar sent un edifici de xalets als anys 20. I avui doncs, volíem acabar també, d'alguna manera, Alberto, fixant-nos en aquelles nissagues de negocis familiars que sí, que ha funcionat i que pot continuar funcionant, no? Quina és la vostra recepta d'èxit de la Gavina?
Pues molt d'amor i molt de passió per el negoci familiar, perquè els actuals propietaris són la tercera generació. El seu avi, el 1932, va fundar aquest establiment juntament amb tota la comunitat de Segaró, i han sigut 90 anys de molta passió i de molta feina per conservar el llegat familiar, i així continua encara. Ells encara tenen 10 fills, els 4 germans que són els propietaris, tenen 10 fills que entenc que continuaran també amb el negoci per molts anys més.
Clar, Alberto, fa por, ara que hem parlat avui d'inversors, de traspassos, per convertir hotels en edifici de luxe, sempre hi ha com aquesta temor, no?, de dir, ostres, és que igual algun dia nosaltres haurem d'acabar així, no ho sé, eh? O...
És evident, econòmicament no saps com t'anirà, sí. No saps com ho podràs aguantar, però bueno, la qüestió és que aquí s'han rebut durant aquests 90 anys moltíssimes ofertes per part de fons d'inversió, per part de cadenes hoteleres, i sempre s'ha negat per tal de continuar aquest llegat familiar, i s'ha subsistit en períodes difícils econòmicament. Però ara mateix, per exemple, estem en una situació d'èxit i això diu que pots aguantar, i si fas bé les coses pots mantenir. El que està clar que la Gavina, si es venés i no continués aquest llegat familiar, seria un altre negoci diferent.
Clar, canviaria totalment l'estil, no?
Correcte.
És que és, no? Álvaro?
Completament. És el que s'està veient, és la mateixa tendència d'aquí de Barcelona.
Sí.
És el que ens fa especials, tenir un establiment familiar diferent als sí. altres.
I què és el que més us ha costat durant tots aquests anys de mantenir-vos allà, sobreviure, Alberto?
Què més...
O potser la trava de dir... Mira, ara hem parlat també amb la Carme sobre la, trobar el personal escaient, perquè no tothom també n'ha sortit, aquest tema de debat. Clar, sembla com un ofici que tothom pot fer, però, bueno, opinió personal, no tothom ho pot fer.
Sí.
No tothom està capacitat. Vull dir, quines són les principals traves que us heu trobat durant aquests
Nosaltres,
anys?
Nosaltres, o la família encesa, sempre hem entès que el negoci dels hotels, lo primer és el personal. És un negoci de persones totalment. Aleshores, una de les coses que s'han fet durant aquesta història és conservar el personal, tractar-lo el millor possible, no només econòmicament, sinó amb les formes, amb l'educació. Afortunadament, avui en dia, que tothom està tenint molts problemes de personal, nosaltres tenim un 60% de tots els treballadors que porten aquí moltíssims anys i reconeixen l'hotel com propi, tenen un sentit de pertenència. Aleshores, aquest problema no l'hem patit tant com altres establiments, perquè hem sabut conservar tot aquest personal.
I Alberto, la Carme ens comentava també, des de l'hotel Llevantes de Llafranc, que ells també li han donat aquest canvi, no? Se l'han traspassat justament perquè un dels motius que els han empès era això de que hagi canviat una mica aquest segment del mercat, aquest tipus de públic, no? que arribava en aquest cas a Llafranc. A vosaltres també teniu aquesta percepció? Ha canviat el perfil de client que us visita?
Sí. Ha anat evolucionant, evidentment. Ja no és el mateix client que fa 20 anys, que fa 30 anys. Però afortunadament per nosaltres aquest nou client, que són més famílies, més client estranger, per nosaltres ens està funcionant molt bé, molt, molt bé.
Doncs escolta, Alberto, que sigui per molts anys més. Alberto de Pau, director general de l'Hostal Gavina, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, adéu, bon dia.
Doncs mira, acabem gairebé amb una barra de bar de... Què et sembla? De la Gavina. Bueno, quina conclusió podríem treure? Res, ens queden molt pocs minuts amb aquest canvi de segment que deies. Quina és la situació ara mateix?
Jo creo que Albert dio un par de pinceladas de lo que es clave ahora como un modelo de éxito en la gestión de los hoteles. Y es la manera como tú tratas a tu equipo. Yo creo que la formación, el personal y entender que la hotelería es un negocio de personas para personas es clave. Nosotros en el SET estamos viendo eso como la formación tiene que ser no solamente más competitiva, sino que los hoteles tienen que entender que ahora no solamente una remuneración económica es suficiente. Entender que la hotelería es que tú lo has dicho, todo el mundo lo puede hacer. Yo estoy de acuerdo, todo el mundo lo puede hacer, pero bien. No todo el mundo lo puede hacer. La prueba es que estamos teniendo tantos traspasos, que estamos teniendo tantos cambios, etcétera, etcétera. Y que vemos tantos buenos y malos hábitos. Pero yo creo que aquí, Albert, lo que dice es clave. Entender que tu personal es la clave como modelo de éxito y diferencial en este tipo de modelos emblemáticos es fundamental.
Pues Álvaro Arrieta, muchísimas gracias. Moltes gràcies per aquestes reflexions finals avui a l'altre punt de vista. L'Álvaro és professor i director del Màster Oficial de Direcció Hotelera i Restauració del SET i ens ha acompanyat aquest matí. Gràcies.
Muchas gracias.
Radio Estel.